Bon dia. 24 hores després d'esclatar la investigació judicial al PSOE per intentar frenar causes judicials en contra seu, les indagacions han passat a un segon pla en espera de novetats i l'atenció se centra ara en la vessant política amb una espera amb una única opció, segons planteja l'oposició damunt la taula, les eleccions anticipades. I és que ara ja les reclama obertament un soci important de Pedro Sánchez, del PNB, que al·ludint a les paraules del president espanyol, sí que creu que l'interès general demanda acudir a les urnes. És el mateix que fa mesos, i ara amb més força, reclama el Partit Popular a través de membres estatals i autonòmics. De fet, avui mateix el PP Balear ha registrat al Parlament una iniciativa que exigeix comicis davant una situació que tillen d'extrema gravetat. La plana politico-judicial ben intensa aquests dies és un dels temes destacats d'aquest dijous, amb un polèmic anunci a l'aeroport de Palma com a protagonista, una enorme lona instal·lada al pàrquing de l'aeròdrom en què es llegeix en alemany el que passa a Mallorca queda a Mallorca, ha indignat al govern, també una part de l'oposició, que exigeix a Aena la retirada, considerant que convida al turisme d'accessos. Tot d'una vos ho explicam, avui és 28 de maig, Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Comença la campanya de renda àgil. El govern recorda als usuaris les deduccions autonòmiques.
El servei preveu ajudar a d'haver 6.000 contribuents a fer la declaració de la renda de 2025 a través del telèfon i presencialment a 38 municipis de les Balears. Les deduccions autonòmiques suposaran un estalvi, segons el govern, de 350 euros de mitjana als declarants.
La detinguda pel crim de Pere Garau declararà avui davant del jutge des de Son Espases.
La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'hospital de referència i avui cap vespre el jutge li prendrà declaració o bé desplaçant-s'hi o bé per videocridada. S'intentarà esclarir més detalls de com va morir dimarts la seva sogra, que presentava molts de cops en el moment que la trobaren.
El bar Fletxes a Palma cancela la seva popular festa d'estiu al Parc de la Mà per manca de condicions. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els responsables han pres aquesta decisió davant del que consideren unes condicions inviables, incoherents i la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte, tot i les converses mantingudes en l'Ajuntament de Palma.
A Menorca, reunió de l'Ajuntament de Ciutadella amb el bufet d'advocats per decidir l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esbord de manera immediata. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça d'Esbord. Tot i la bona predisposició anunciada per les dues parts, el cert és que no hi ha contactes per mirar de resoldre el conflicte al marge dels tribunals. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat a l'Ajuntament que apliqui la mesura cautelar o, del contrari, la requeriran directament al jutge.
Són aquests dies de molta calor i a Eivissa l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Ho ha hagut de fer per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita ha desembocat al torrent de Regueró i posteriorment a la zona de bany de Serenal. Segons el consistori, els operaris d'Aqualia ja estan treballant en la reparació. La platja, però, romandrà tancada almenys fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany.
En els esports, Toni Fuster, el Real Mallorca renova l'entrenador Martín de Michelis. Bon dia.
Bon dia. El tècnic argentí continuarà en el club mallorquinista fins a juny de 2028, és a dir, dues temporades més després de l'acord que han arribat avui migdia en la direcció de futbol. D'altra banda, la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha convocat les jugadores balears Cata Coll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey per jugar el divendres 5 de juny contra Anglaterra són moix en el partit decisiu en vista la classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. El Rayo Vallecano es queda sense la Conference League després de perdre la final contra el Crystal Palace per 1-0. El mallorquí Xavi Riad conquereix així el títol amb el conjunt anglès. I Villar Balears Palma Futsal prepara el darrer detall davant del play-off pel títol de Lliga que arrencarà demà a les 7:30 al Palau d'Esport de Son Moix. El de Badillo s'enfrontaran al Manzanares en el primer partit dels quarts de final.
Pel que fa al temps, ens mantenim en aquest estiu avançat a final de maig. La previsió per les pròximes hores amb Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobem de nou en una jornada marcada per la monotonia meteorològica. Pocs canvis respecte d'aquests dies anteriors, excepte per un petit augment del termòmetre. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 33 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem acabar superant aquesta xifra. Més enllà d'això, molt de sol a tot el territori, vent que farà fluix de llebeig i unes condicions marítimes molt tranquil·les. I que passarà en vista demà? Continuarem amb aquestes condicions pràcticament sense canvis. Tornarà a ser una jornada molt assolellada, el vent continuarà bufant molt fluix, principalment de llebeig, i tot això combinat també amb unes condicions marítimes molt tranquil·les. Hem de recordar que ara mateix la temperatura superficial del mar ja es troba bastant elevada, un termòmetre que convida a acostar-se a la platja, ja que, a més, en vista demà, encara podran sumar qualque grau més.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'actualitat passa avui per la polèmica que ha causat l'enorme cartell que dues empreses alemanyes del sector bancari han penjat a la façana de l'aeroport de Palma. En la pancarta, de color vermell cridaner i de grans dimensions, es pot llegir en alemany "El que passa a Mallorca queda a Mallorca", un missatge que el govern entén que incentiva el turisme d'accessos. El vicepresident i portaveu Antoni Costa ha exigit a Aena que retiri la lona i s'alinei amb les polítiques contra el turisme de borratxera que impulsa l'executiu.
Costa ha titllat de lamentable la campanya promocional desplegada a l'aeroport de Palma, la principal porta d'entrada a les Balears. Per això, l'executiu ha enviat una carta al director d'Aena per demanar-li que tregui el cartell que ha qualificat com a monstruós. També sol·licita a l'ens aeroportuari que treballi conjuntament amb el govern per erradicar qualsevol incentiu al turisme d'accessos.
No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en sa que està defensant, no per capritxo els governs de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
La paraula Malle, que apareix al cartell, és una abreviació amb la qual els alemanys fan referència a Mallorca, expressió vinculada especialment amb el turisme d'accessos. A Son Sant Joan, avui els residents han criticat el cartell.
Depende para quién es el mensaje. Si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea. Pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
La direcció d'Aena de moment no ha fet cap declaració. A aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aeroport.
També Més per Mallorca ha exigit la retirada immediata d'aquest cartell i la reprovació de la cúpula d'Aena. La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament contra la massificació turística, les ampliacions aeroportuàries i la mercantilització de Mallorca.
Els ecosobiranistes denuncien que el terme Malle vincula l'illa al turisme d'accessos i banalitza el territori, convertint Mallorca en un producte de consum per interessos externs. El grup parlamentari aprofita la iniciativa per rebutjar les ampliacions dels aeroports de Palma i d'Eivissa previstes al Pla d'Orà 3. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui hem conegut més detalls dels ajuts al transport per pal·liar sobretot l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran. El govern posarà en marxa 7 línies d'ajudes directes per al sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros.
Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis o VTCs. La partida més important és per al transport de mercaderies amb 6 milions. Les empreses i autònoms podran rebre entre 1.000 i 2.200 euros per vehicle. vehicle, amb un màxim de fins a 160.000 euros per empresa. També hi haurà ajudes específiques per petites empreses de distribució i de comerç de l'engròs i, tanmateix, el sector considera aquesta injecció insuficient. Ezequiel Orrac és el vicepresident de la Federació de Transports.
Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra. Este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues lamentablemente, es un pilar muy importante.
El transport discrecional de passatgers, principalment autobusos turístics i minibusos, rebran 750.000 euros amb ajudes d'entre 275 i 425 euros per vehicle. Al sector del taxi, el govern hi destina mig milió d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi, mentre que els VTC tindran una línia específica de 100.000 euros per vehicle. Miguel Moragas és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi.
Han caigut en escala taxi 2 euros a nivell, 200 euros per cotxe a nivell estatal, 200 euros a comunitat autònoma, són 400 euros. Vos podeu imaginar que 400 euros dins el consum anual de combustible no és molt, però evidentment se valora.
A més, es destinen 2,5 milions d'euros al desballestament de camions i autobusos antics per renovar flotes. En aquest cas, les ajudes poden arribar fins als 25.000 euros.
El govern assegura que les quanties seran més elevades a Menorca, Eivissa i Formentera per compensar la doble i triple insularitat.
Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar pròximament, en uns dies, de manera telemàtica, i el tràmit serà molt senzill.
Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
Parlant dels ajuts per pal·liar l'encariment dels combustibles, que Marta continua en la mateixa tendència.
Sí, el dièsel ha repuntat lleugerament aquesta setmana i se situa en 1 euro amb 68 cèntims al litre, mentre que la gasolina encadena ja 4 setmanes consecutives de pujades i arriba als 1,5 euros.
Mentrestant, els productors de cereals i farratges se'ls ha incrementat en més d'un 50% el cost de producció, també per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
La collita de cereals i farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, però dins dels paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en números vermells per mort de l'encariment dels costos de producció derivats del conflicte bèl·lic. El president de SAGE, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitzin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
SAGE demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Perquè tot això lleva paperassa en els pagès i lleva paperassa a l'administració.
En aquest moment s'ajuda del gasoil i dels fertilitzants, que són aquests dos grans que afecten avui en el cas de cereals. Estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi baix al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil, que segur que arribarà.
I encara en la plana econòmica, avui ha començat la campanya Renda Àgil, que s'espera ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració de la renda de 2025. Des de les 11 del matí ja es pot demanar cita prèvia al telèfon 971 76 76 76 o al web de l'Agència Tributària de les Illes, Carme Moreno.
Els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny a 16 locals de 39 municipis. La d'enguany és la campanya número 30, ja que les Balears varen ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat amb aquest servei Renda Àgil l'any 1997. El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha alertat els contribuents que revisin l'esborrany de la seva declaració, ja que els testos provisionals de l'Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar de manera expressa.
No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
Són les 2:14. La compravenda d'habitatges continua frenant-se a Espanya, amb les Illes al capdavant del rànquing, només per darrere de Navarra. L'arxipèlag registra una de les caigudes més fortes, un descens del 17,8%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant, amb una pujada del 4,2%. Són les dades del mes de març del Consell General del Notariat, que constaten que el mercat acumula ja 6 mesos consecutius de descensos, que, en canvi, no va acompanyat d'una baixada en els preus, ben al contrari.
Tot i aquesta davallada de les operacions, els preus continuen disparats i no baixen. El metre quadrat a les Illes s'ha encarit un 7% i ja arriba als 4.161 euros de mitjana, amb un increment interanual del 4,2%. Les Balears continuen així entre els territoris més cars d'Espanya per comprar un habitatge. També baixen els préstecs hipotecaris per comprar habitatge, amb una caiguda del 8,5%. A les Illes, la quantia mitjana dels nous préstecs es dispara més d'un 27%, un dels increments més elevats de l'Estat. D'aquesta manera, qui decideix comprar necessita endeutar-se encara més.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, atribueix la fotografia de l'arxipèlag a la manca d'oferta d'habitatge que hi ha a les Balears i ha dit que el govern hi fa front, afavorint que es pugui fer habitatge a preus més assequibles.
Somos conscientes de que el principal problema es un problema de oferta. Y precisamente esa falta de oferta es lo que está provocando ese aumento en los precios, ¿no? Y sin duda, todo el conjunto de programas e iniciativas que llevamos desarrollando desde el primer día por parte de este gobierno van precisamente encaminados a aumentar la oferta, y además no cualquier oferta, la oferta de vivienda asequible y para la gente de aquí.
D'habitatge se n'ha parlat molt al ple de Palma. Una resident de l'antiga presó de Ciutat assegura que l'Ajuntament no els ha oferit cap alternativa residencial digna, com va prometre les persones que hi viuen. La plataforma d'afectats per la hipoteca, a més, ha acusat l'equip municipal de ser còmplice de les coaccions de grans tenidors. Segueix el ple Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia. Una vegada més, el ple de l'Ajuntament de Palma ha estat marcat per la crisi de l'habitatge. Avui, una de les residents de l'antiga presó s'ha dirigit directament al batlle, Jaime Martínez, i ha suplicat ajuda per obtenir un habitatge decent. L'ha acusat d'incomplir el que va prometre, és a dir, oferir una alternativa residencial i de permetre que continuïn convivint amb rates i fems. La dona assegura que no abandonarà de manera voluntària la presó perquè tant ella com la seva parella afirma estan malalts.
Tantas casas que hay cerradas de los bancos, yo no entiendo de esto, pero lo digo, no podrían coger alguna y en vez de vender tantas y ganar tanto dinero, ponerlos a un precio que nosotros podamos pagar, por supuesto, pagando, y podamos pagar nuestra agua, nuestra luz y vivir como personas decentes, por favor, señor alcalde, se lo suplico.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha acusat EMAIA d'estar executant talls de subministrament d'aigua a instàncies de particulars i sense cap ordre judicial. La portaveu Àngela Pons ha presentat el cas d'un veïnat de més de 70 anys amb greus problemes de salut que va passar 10 dies sense aigua, segons assegura, davant el total desemparament de la policia i del consistori.
I 10 dies sense aigua. En sa particularitat, no només que hi havia infants i amb mobilitat reduïda, sinó que, a més, feia un parell de setmanes, havien teatres peus en el senyor de 70 i pico d'any del primer pis i no tenia aigua.
La plataforma també ha acusat Cor de bloquejar i de negar l'empadronament de persones a Palma, un fet que, ha recordat, és il·legal. Ara mateix, el ple de Cor continua amb el debat sobre la celebració, o millor dir, la no celebració de l'orgull enguany.
Gràcies, Laura. En directe des del ple de l'Ajuntament de Palma i també sobre la crisi de l'habitatge, l'Associació Espanyola d'Advocats de Família ha advertit que de cada vegada més parelles ajornen el seu divorci perquè no es poden permetre viure per separat.
L'advocada i vocal de l'associació, Maria Antònia Mateo, reclama en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil Espanyol en el qual s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar, diu, una problemàtica en moments tan complicats com la separació.
el jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix, qui s'acostaria.
Una modalitat que creix a causa de la falta d'habitatge és la de casa niu, on els pares separats alternen l'ús de la casa mentre el fill hi viu de manera permanent. Serà una de les qüestions que protagonitzaran les jornades de dret de família que comencen avui a Palma.
I també una altra veu sobre aquesta crisi de l'habitatge és la d'Amnistia Internacional, que ha quantificat, comparant les polítiques públiques que es fan a Europa amb les de l'Estat, i s'ha de dir que Espanya queda molt lluny de la mitjana. Si a la Unió els pisos protegits suposen el 9% del total, a l'Estat espanyol no se supera l'1,7%. També hi ha molta diferència pel que fa a la inversió econòmica, d'un 9,2% al continent i de tan sols el 0,5% aquí. És el director de l'ONG, Esteban Beltrán.
Estamos frente al Congreso porque es más fácil entrar en la casa de venir de Bad Bunny que conseguir una vivienda digna en España. Este es el punto fundamental de una campaña que busca conmover y explicar por qué no se está resolviendo el problema de la vivienda en España.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la dona que presumptament va matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma passarà a disposició avui capvespre, a disposició judicial, i ho farà, pel que sabem, des del mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases, ja que no es pot desplaçar fins als jutjats. Carme.
La compareixença davant el jutge de guàrdia podria ser per via telemàtica o bé el jutge es podria desplaçar a l'hospital de referència per prendre declaració a la detinguda. Avui cas vespre s'esgota el termini màxim de 72 hores de detenció policial i és per això que la detinguda ha de compareixer davant el jutge, que ha de decidir quines mesures li imposa. Des del passat dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional ha dut a terme una intensa investigació i el metge forense més ha elaborat un informe sobre l'estat de salut de la dona. El passat dimarts, a més, juntament amb la detinguda, els agents varen dur a terme una reconstrucció dels fets al pis de Pere Garau, on la dona vivia, juntament amb la seva parella i la seva sogra, qui va matar. La principal hipòtesi és que, després d'una brega, la nora va matar la víctima. La detinguda va assegurar que va actuar en defensa pròpia.
Són les 2:22. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia.
Poques novetats judicials en la suposada trama del PSOE per frenar les investigacions contra Pedro Sánchez i el seu entorn. El que sí que hi ha és un terratrèmol polític al voltant d'aquesta investigació. Avui, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, el PNB, ja parla sense embuts, és clar, d'una legislatura acabada, tot i que de moment no hi ha damunt la taula cap moció de censura. Mentrestant, el PSOE calma tensa, tot i que de manera d'enfrontar aquesta crisi també pareix dividir la formació i els mateixos membres socialistes del Consell de Ministres.
Sí, perquè molt diferent és la resposta si se demana per l'allau de casos que afecten el PSOE, el ministre de Transports, que sí se fa el d'Interior. Així, Òscar Puente parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
En canvi, Fernando Grande Marlaska demana calma i paciència i no entra en aquesta guerra dialèctica. Pren una posició salomònica i demana confiança en el sistema.
Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
On sí sembla que hi ha unanimitat és a la resta de partits, d'esquerra o de dretes, nacionalistes o patriotes. La situació, diuen, és insostenible. El PNB, el seu president Aitor Esteban, dona per acabada la legislatura, tot i que de moment no parla d'una moció de censura amb el PP.
El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
També Podem, Jone Belarra, considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, ha elevat la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
En paral·lel, les agendes judicials continuen el seu camí. A l'Audiència de Badajoz ha començat el judici el germà de Pedro Sánchez amb les qüestions prèvies, una sessió en la qual la defensa de David Sánchez ha demanat la nul·litat del judici.
Està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquest delicte, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuren a la denúncia inicial.
El vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de absentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
David Sánchez seu des d'avui al banc dels acusats amb 10 persones més, entre ells l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Se'ls acusa de crear un lloc de feina mida del germà de Pedro Sánchez de la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Les defenses aleguen, però, que quan es va gestar aquesta plaça, a finals de l'any 2016, Pedro Sánchez estava fora de la primera línia institucional i que, fins que i tot, Gallardo ni tan sols va fer campanya per ell a les primàries en les quals es va imposar a Susana Díaz.
I a l'Audiència Nacional també data marcada en vermell en el calendari amb la declaració del principal encausat, el cas Kitchen. L'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, està acusat d'orquestrar una trama finançada amb doblers públics per espiar i coaccionar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, per amagar la caixa amb B de la formació.
L'exministre nega haver tingut cap coneixement de la denominada Operació Kitchen fins que va votar als mitjans de comunicació i ha desmentit que la seva sortida del ministeri fos precisament per aquesta qüestió. Fernández Díaz també ha declarat que no va ordenar cap seguiment a Bárcenas ni va estar en els papers de l'extresorer per cobrar sobresous.
¿Usted recuerda aquellas publicaciones o las noticias que hubo sobre los papeles de Bárcenas?
Sí, claro que la recuerdo.
Mire, ¿estaba usted en la lista de los supuestos perceptores de sobresueldos del Partido Popular?
No, yo no estaba, lo cual, por otra parte, pues era normal porque ya no tuve ningún sobresueldo.
La declaració de l'exministre de Mariano Rajoy ha arribat just després que també intervengués un altre acusat, el seu ex número 2, Francisco Martínez, ex secretari d'Estat de Seguretat. Martínez, a diferència de Fernández Díaz, sí que ha reconegut una relació estreta amb Luis Bárcenas, però ha negat també tenir cap relació amb la presumpta trama policial.
L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla cada vegada més lluny després dels atacs creuats entre els dos països. Avui fa 3 mesos des que el 28 de febrer Washington i Tel Aviv van començar els bombardejos al país persa.
Mentre les negociacions encara no donen fruit sobre el terreny, el conflicte continua. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran per segona vegada en manco d'una setmana. En aquesta ocasió, els objectius han estat una instal·lació militar i 4 drons iranians. Com a resposta, la Guàrdia Revolucionària afirma que ha atacat una base aèria nord-americana, però no en precisa la ubicació.
I en paral·lel, desenes de persones han perdut la vida en diversos bombardejos israelians al sud del Líban. Els atacs van començar a nit coincidint amb la festa del sacrifici, la més important de l'Islam. I un apunt més a la plana internacional, perquè la República Democràtica del Congo eleva a 238 les morts sospitoses pel virus de l'Ebola que afecta l'est del país.
És el darrer balanç fet públic pel govern congolès, que també ha informat que ja hi ha 1.077 casos sospitosos. El brot també s'ha estès per Uganda, el país fronterer amb la província afectada.
En pocs segons arribem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Bar Fletxes de Palma no celebrarà enguany la festa d'aniversari al Parc de la Mà per la manca de les condicions adequades. Marta Puyalta, bon dia.
Bon dia. Els responsables han pres aquesta decisió davant del que consideren unes condicions inviables i incoherents i la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte.
A Sant Llorenç, les obres de la futura residència per a gent gran encara en la recta final.
El nou centre permetrà incorporar 60 places públiques noves a la xarxa del Consell de Mallorca, gestionada per l'IMAS.
I a Felanís, la reforma de l'antic sindicat es podria finançar a través de fons europeus.
Es tracta d'un projecte d'un important envergadura que s'executarà en diferents fases i que parteix d'un cost inicial de 10 milions d'euros.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores ja començam a trobar circulació lenta a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, ara mateix des de Sant Maleta, des de Sant Rapinya, fins a la sortida cap a la pista d'Inca, i ja hi trobaran circulació lenta. També els accessos a Palma des de la carretera de Valldemossa i l'autopista d'Inca també són algo lentes. Les restes de vies ara mateix encara la circulació està bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenegui, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva la modificació del pla general per estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic. Això en una sessió amb un marcat caràcter social en què, de fet, l'habitatge ha estat un dels temes destacats. Es segueix el ple. La nostra companya Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La modificació ha comptat amb el vot favorable, encara que amb crítiques de Més i el PSIP. El regidor d'Urbanisme ha subratllat que la intenció és la de la reforma del Pla General és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Escolta, amb el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i el regidor Òscar Fidalgo.
Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
Entre les proposicions d'Iniciativa Popular, socorristes de Palma han demanat al Batle més seguretat i neteja a les platges de la ciutat. Denuncien l'abandonament de Cal Estància i la manca de banys públics a la platja de Palma.
El secretari general de la Unió de Socorristes de les Balears, Cristian Meloño, ha criticat l'equip de govern de Jaime Martínez per no dotar dels recursos necessaris les platges de la ciutat. D'aquesta manera, ha demanat banys per als residents, una passarel·la per a les persones amb mobilitat reduïda i una caseta per cures a la platja de Cal Estància.
La platja de Cal Estància és el símbol de l'abandono i, lo que és aún peor, de la incompetència. Perquè sabe que és peor que querer hacer les coses mal, ser incapaz de hacerlas bien. 3 años tuvo, señor alcalde, 3 años, y las cosas están mucho peor que cuando usted inició su cargo.
Els socorristes, a més, han denunciat la falta de seguretat a la platja de Ciutat Jardí, els robatoris constants i la falta de banys públics i la brutor a Can Pere Antoni.
D'altra banda, Benamics ha intervingut també en el ple d'avui per remarcar que, per primera vegada en 20 anys, han cancel·lat la Rebel·la d'Orgull per les traves que asseguren ha posat l'Ajuntament, de qui acusa d'haver-la convertit en un arbauxo turístic.
El portaveu de l'associació, Jan Gómez, afirma que la decisió de no celebrar la tradicional Rebel·la del 28 de juny no respon a un interès econòmic ni polític. Responsabilitza a Cort d'una mala gestió que ha fet inviable, diuen, la festa.
Hemos cancelado la verbena con mucha pena después de más de 20 años de historia en esta ciudad por su incompetencia en la gestión municipal o su LGTBI-fobia pactada o un poco de ambas.
Gràcies, Laura. En directe des del ple de l'Ajuntament de Palma, això és el que ha passat dins el ple, però abans de començar les portes de l'Ajuntament, aquest era el so. Això que sentiu és la concentració que s'ha fet avui matí a la plaça de Cort. Els socorristes de Palma s'han manifestat davant l'Ajuntament per advertir que si les condicions de les costes no canvien, com escoltar fa uns minuts, es farà una vaga indefinida que començarà el dia 23 de juny al vespre de Sant Joan.
El Sindicat Unió de Socorristes de Mallorca denuncia la manca d'accessibilitat que tenen les platges. També critiquen la poca seguretat existent, ja que s'hi veuen robatoris diversos durant el dia i, el que és més important, que encara no hi han posat les boies. Escoltem Cristian Meloni, secretari general del sindicat.
Hay una problemática en cuanto a seguridad y hay una problemática en cuanto a higiene general y hay una problemática en cuanto al dimensionamiento de lo que son servicios esenciales. No hay ningún tipo de servicio de accesibilidad, hay una situación de exclusión activa por parte del ayuntamiento. La playa de Palma no tiene aseos públicos. El turista tiene el baño en el hotel que está cerca de la playa. El ciudadano importa cuando vota. No están los balizamientos puestos en las playas. Durante todo el día embarcaciones entran y salen, que es un peligro para la embarcación y es un peligro para el usuario.
I d'altra banda, el Bar Fletxes no celebrarà aquest any el 22è aniversari al Parc de la Mà, com és habitual, davant del que considera unes condicions inviables, incoherents i de dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte.
En un comunicat, el Bar Fletxes ha explicat que la decisió s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable amb l'Ajuntament. Segons els organitzadors d'aquesta festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones al Parc de la Mà de Palma, una celebració d'aquesta magnitud no pot recaure únicament sobre dues persones sense una implicació institucional més gran que permeti garantir unes condicions sostenibles i de seguretat.
El comunicat han subratllat que Palma compta en diferents línies de suport públic destinades a activitats culturals, esdeveniments i projectes de ciutat, perquè la cultura genera comunitat, identitat i retorn social.
En aquesta línia apareix un projecte que fa més de 20 anys que activa espais públics, creant teixit cultural i reunint milers de persones, mereix ser escoltat, cuidat i acompanyat. Igualment, han assegurat que el comunicat no neix des del ressentiment, sinó de la nostra edat. Així han assegurat que, precisament per respecte a la ciutat i a la seva gent, l'equip de l'Ajuntament i ells mateixos, aquest any el més responsable, es aturarà abans d'assumir unes condicions inviables i incoherents.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:38, parlàvem ara de la primera convocatòria d'exàmens per habilitar guies turístics a Mallorca en 20 anys, a la que només s'hi han presentat 19 candidats. Una prova molt reivindicada pel sector, però que ha agafat per sorpresa molts dels aspirants, que asseguren que no han tingut prou temps per preparar-se i demanar certificats de les seves actituds.
El 2006 va ser el darrer any que es va convocar a Mallorca una prova d'aquestes característiques. Un examen molt reivindicat pel col·lectiu de guies. És Lola García, del Col·legi Oficial de Guies Turístics.
La principal reivindicació és combatir el intrusismo, perquè... En serio, yo os invito a que os pongáis todos los días en época alta. Por ejemplo, ahora mismo, que ya está empezando, en la plaza de Cort, y vais a ver la gran cantidad de gente que no tiene autorización, no lleva carnet. Parece ser que cualquiera se cree con derecho a explicar un patrimonio que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado, veraz. Esta es una de las cosas que pone nuestra profesión. La información debe ser veraz.
Hi ha demanda constant de guies turístics i manquen varietat d'idiomes.
Faltan guías en escandinavo, nos faltan guías en francés, alguno más en italiano. Casi lo que más tenemos es alemán. Y así todo también en la época de los alemanes queda la isla vacía y no puedes recurrir.
L'examen serà exigent i amb 6 proves variades. Hi ha inscrites de 9 persones. La convocatòria, ens diuen, els ha agafat per sorpresa. María José Moreno és la directora gerenta del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno.
Nosotros nos esperábamos también un número mayor. Yo me imagino que, como hace tantos años que no se había preparado, era algo muy deseado pero no esperado. De hecho, a nosotros nos llamaron diciendo que no se consideraban preparados. Yo creo que en siguientes ediciones va a haber mucha más gente.
L'examen serà dissabte al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno.
I també destacam que les obres de la futura residència per a gent gran de Sant Llorenç encara en la recta final i permetran incorporar 60 places públiques noves a la xarxa del Consell Insular gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat avui les instal·lacions i ha destacat que aquest projecte exemplifica el compromís del Consell amb la gent gran i amb una xarxa pública residencial més àmplia i equilibrada territorialment. Ha subratllat que les places noves permetran acostar els serveis a les famílies del Llevant i garantir una atenció més propera.
I avui he pogut venir aquí a Sant Llorenç a comprovar de primera mà que les obres d'aquesta residència avancen a bon ritme i que, com deia la consellera, d'aquí un parell de mesos ja seran finalitzades. Per tant, gràcies a aquest nou recurs podrem donar la possibilitat que les persones majors de la comarca de Llevant puguin estar aquí a Sant Llorenç i, sobretot, ampliem tots els recursos cap a aquesta zona tan important de l'illa de Mallorca.
Ho dèiem en titulars, la reforma de l'antic sindicat de Felanitx es podria finançar a través de fons europeus. Es tracta d'un projecte d'una important envergadura que s'executarà en diferents fases i que parteix d'un cost inicial de 10 milions d'euros. A partir d'avui, una exposició dels projectes arquitectònics que s'han presentat per reformar-lo es podrà visitar a la seu del Col·legi d'Arquitectes.
En la mostra es podrà veure el projecte Reviure, que ha guanyat el concurs internacional d'arquitectura European de Vuic per reformar l'antic sindicat. Francisca Gual és una de les arquitectes que ha format part de l'equip guanyador. Gual diu que un dels elements clau de la rehabilitació és la connexió d'aquest bé d'interès cultural amb el poble.
Nosaltres plantejàvem una pacificació del trànsit, almenys en un petit tram d'aquesta carretera per poder donar continuïtat amb el carrer de Guillem Timone.
La batlessa de Felanitx, Catalina Soler, ha reconegut que el finançament de les obres i el projecte és el més dificultós.
Efectivament, la part més complicada és el finançament. Però amb un projecte d'aquestes magnituds, normalment les administracions, i molt especialment Europa, sempre hi sol respondre.
El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que el concurs d'arquitectura té molt de prestigi i idees d'arquitectes joves.
Necessitàvem, eren idees fresques, i això t'ho dona l'Europan, perquè són, al final són equips de joves arquitectes, de fins a 40 anys, i t'ho dona una varietat molt, molt, molt gran i molt rica en aquest sentit.
El projecte guanyador del concurs Europan preveu la creació d'un bosc urbà a través del qual es podran recuperar espècies autòctones de flora. També tindrà una gran plaça a l'exterior. Encara falta concretar tots els usos, però a dins hi haurà un espai museístic relacionat amb el vi, a més d'un centre cultural i associatiu.
Més qüestions. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciat que es presentarà a les primàries de mes per encapçalar la candidatura del partit al Consell de Mallorca. Ho farà Marta Català com a companya de candidatura.
En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori, els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament als seus pobles. El candidat ecosobiranista afirma que l'illa viu un moment decisiu marcat per la saturació turística, els problemes d'accés a l'habitatge i la pressió sobre el territori. També reivindica una mirada feminista i assegura que la seva candidatura aposta per una política amb rigor, valentia i compromís.
D'altra banda, Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOM Mallorca després de la dimissió recent de la seva junta directiva i de la presidenta de l'entitat, Teresa Conet.
El grup ecologista ha informat de la designació temporal de Morant, que estarà acompanyat en aquesta etapa provisional per Antonina Siquier com a vicepresidenta. Mercè Morató continuarà com a secretària i Toni Font mantendrà la tresoreria, assumint, a més, la representació a la Junta Interinsular.
I un darrer punt, perquè el Consell de Mallorca i la Universitat han digitalitzat 21 itineraris de la Serra de Tramuntana per recórrer a peu en bicicleta. El projecte s'anomena Georruta i s'ha presentat avui al Centre Bitdinca. S'han elaborat mapes interactius i una plataforma web amb funcionalitats avançades de visualització i navegació. També s'han geolocalitzat 200 elements patrimonials. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45 minuts. La informació continua aquí a Vetes Ràdio. Ara arriba la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
El Reial Mallorca ha arribat avui a un acord perquè Martín de Michelis encapçali el nou projecte de tornar l'equip a primera divisió.
El tècnic argentí ha renovat dues temporades més fins a juny de 2028. La direcció de futbol, després d'un dia de moltes reunions, ha arribat a un acord que ja era oficial. L'entrenador de futbol, Pep Lluís Martí, comentarista d'aquesta casa i Vetes Ràdio, valora la renovació de Martín de Michelis.
Crec que és una aposta de futur, sobretot perquè, bueno, perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament en tot el que han vist fent la feina durant aquestes 12 jornades segurament haurà convençut a la institució, en el director deportiu i a tota la gent que fa feina al Mallorca, i crec que, bueno, que en li han donat aquesta marge d'oportunitat. És vera que l'únic que és un poc complicat és no conèixer la segona divisió.
El club ha acceptat les exigències de Martín de Michelis, que recordant vol tenir poder a l'hora de confeccionar la plantilla.
Bueno, jo crec que és el que s'ha fet quasi sempre, no? És a dir, en el final, dins el pressupost del Mallorca, dins els jugadors que pot dur el Mallorca, evidentment, en el final, pues, hi ha tres jugadors del perfil que en de Michelis i en Pablo Ortiz i el seu cos tècnic decideixen que són els indicats per poder formar part de lo que és la plantilla, pues aquí en de Michelis tindrà, diguéssim, el darrer vot i la darrera paraula.
La seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve contra Anglaterra a Son Moix.
Espanya juga la classificació directa i Catacoll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista de convocades de Sonia Bermúdez en vista al partit decisiu de classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Sentim la seleccionadora espanyola.
Me consta que han pedido un montón de entradas. Creo que van a llenar con todos los familiares Son Moix, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
Sonia Bermúdez fa una crida a la afició perquè omplin Son Moix.
Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca, así que desde aquí también aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Son Moix, que necesitamos la ayuda. Allí hay bastante, bastantes ingleses que suelen veranear, normal, con el clima que tenemos. Yo, es una isla maravillosa, así que desde aquí pidamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno.
Entre les convocades també hi ha Letizia Putellas, que ahir va acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. Torna a la llista la blaugrana Aitana Bonmatí i la novetat és Andrea Medina, que ha jugat en l'Atleti de Madrid. Espanya tancarà aquesta fase de grup dimarts a Reykjavik contra Islàndia. L'entrenament de dilluns serà a porta oberta a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni i recordeu que el partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio divendres, dia 5, a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esport 3 en joc.
Més futbol. La moció del cap de setmana se centrarà a la final per pujar a Primera Federació.
Ahir vàrem dedicar una estona a parlar del Poblense i avui ho farem de l'Atleti Balears, que haurà de remuntar el 2-1 de l'anada contra el Jaén. Des de la Dia de Cintures confia que serà un diumenge històric i que s'aconseguirà tornar a la Primera Federació. S'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'Estadi Balear. Sentim el defensa, Marc Lache, en declaracions al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Bueno, a veure, està clar que quan vam sortir del partit doncs tots estàvem algo afectats, però bueno, li hem donat la importància que li hem de donar, la justa, perquè és el que he dit abans, per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit, que va ser contra el Sant Andreu, i ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
El 2, partit de diumenge dels equips balears, els podreu seguir en directe tant per IB3 Ràdio com també per IB3 Televisió, el Poblense Àguiles a les 12 del migdia i l'Atleti Balear Jaén a les 7 de vora baixa.
Toni, el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el primer títol de la seva història.
Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riad, jugador del conjunt anglès, que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference, serà l'únic futbolista balear al Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. El Marroc arriba a aquest Mundial amb grans aspiracions després d'assolir a les semifinals el de Qatar 2022.
L'Illes Balears Palma Futsal prepara els darrers detalls abans de l'inici del play-off pel títol de Lliga.
Demà a les 7:30 el Palma Futsal cercarà fer la primera passa cap al primer títol nacional del club mallorquí. L'equip que entrena Antonio Badillo rebrà el Manzanares, el Palau d'Esport de Son Moix, un rival que ha acabat sisè a la Lliga regular i que cercarà la sorpresa en aquest play-off. De les tres vegades que s'han enfrontat aquesta temporada, dues victòries per al Palma i un empat. Avui, en el programa Esport 3, hem parlat amb el jugador del conjunt mallorquí, Manolo Piqueras. Diu que l'equip es troba en el millor moment.
Bueno, yo creo que llegamos en el mejor momento de la temporada. Evidentemente venimos con un sabor un poco dulce de la Champions, que nos hubiese gustado ganarla, pero creo que llevamos ya un par de meses en el que el equipo pues está respondiendo muy bien, estamos jugando muy bien, estamos también encajando muchos menos goles de los que encajábamos antes y creo que todos los jugadores y Vadillo estamos ahora mismo en el mejor momento y como tú dices, pues aprovechar la forma y empezar el playoff muy bien.
Manolo Piqueras creu en l'avantatge del factor Somoix. Pel que fa al rival, el Manzanares, malgrat que el Palma encara no ha perdut cap partit amb ells, espera un rival difícil. Aquesta primera eliminatòria la podreu seguir en directe a IB3 Ràdio demà a les 7:30.
El president del Palmer Bàsquet Mallorca anuncia novetats amb un grup americà.
El club de primera FEB ha creat una aliança estratègica amb un grup americà. On ho explica Vicent Palmer.
Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Han definit dues àrees claríssimament, una és la part de negoci i l'altra esportiva. Palmer seguirà siguent patrocinador principal del projecte, evidentment pot jugar com a figura de presidència. És un dia 1 posterior a lo que ha estat per el Palmer Bàsquet aquests darrers 4 anys, no? Crec que avui és un dia molt important per nosaltres.
Fa un dia s'havia especulat en la possibilitat d'una fusió entre els equips mallorquins de la categoria, Figui i Palmer. Aquesta opció no es descarta per més endavant.
No descartem res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. És important definir que dins un camp tan complicat i tan complex com una integració entre dos clubs de primer nivell, hi ha moltes coses que definir, tant un pla estratègic com un pla operatiu, i per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara, no?
L'Estia Menorca s'acomiada de la temporada després de l'eliminació en el play-off d'ascens.
El conjunt menorquí dona per bona la temporada. A les ordres de l'entrenador Javi Zamora, l'equip s'ha mantingut al llarg de la temporada en zona de play-off d'ascens. Zamora, que encara té 2 anys més de contracte, se sent orgullós de la temporada i en especial de l'afició. Això ha dit el programa Esport 3.
De lo que más orgullosos estamos este año es de nuestra afición, ¿no? Creo que ha sido el año con más presencia en el pabellón de los que llevamos en nuestra joven historia como club, y el poner el broche con ese playoff y ver Vintaufa de nuevo a rebosar y lleno, pues para nosotros es muy importante y la pieza fundamental, ¿no?, del proyecto, la piedra angular, ya, el proyecto deportivo.
I acabem, Toni, recordant que l'entrenador Martín de Michelis ha renovat.
El tècnic argentí ha renovat 2 temporades més amb el Real Mallorca fins a juny de 2028. La direcció de futbol, després d'un dia de moltes reunions, ha arribat a un acord que ja era oficial.
Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ei, tu vols pas? Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Tribufest de Felanitx ha posat ja de bon de veres el compte enrere per la 4ª edició amb IB3 de nou com a mitjà oficial. El cant de la Balanguera, convocat per l'OCB, donarà els sus a la festa i els pets dissabte vespre seran els encarregats de posar el punt final a 2 dies. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
En què hi haurà de tot, fins i tot comiats.
Sí, el primer dels quals els d'un grup referencial i molt especial per al Tribufest, els Cucorba. L'històric grup d'animació infantil protagonitzarà a partir de les 5:30 un dels seus darrers espectacles. Una cita que serà un adeu, però que no serà gens trist. Ho avançava un dels components, Francesc Aguiló.
En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La lluna a la pruna, Joan Patí, L'elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La mestra em fa quedar, l'acordeó, el tren el pepet, poc. Tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre.
On és venen i van, on és que van trencant.
On és la gent de la Mediterrània.
I si els Cucor van ser tant el primer dia del Tribufest, els encarregats de cloure la jornada fins l'endemà són els valencians de la Fúmiga, que no han oblidat Mallorca en el seu comiat dels escenaris. Artur Martínez, el seu cantant, ho deixava així de clar als companys de Xiu Xiu.
No podíem acomiadar-nos en 2 concerts a un Serenes i no anar a una festa major o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adeu. Perquè no estar adeu és absolutament definitiu.
Abans, al mateix escenari, a les 7, just després del cant de la Balanguera, Sidoní amb el seu primer disc en català.
M'has dit que planeses un crim,
Avui dissabte torn per més plats forts d'aquest festival únic, els Capella, i més coses, com ara, entrant del capvespre ja, les bulles ens arribaran des de Menorca amb els pèls de gall, amb moltes ganes de tocar i amb tota la seva força un escenari dedicat a tota la família. Ens ho explicava Frank Pons.
Hi ha gent de totes les edats, compartint un mateix moment, i des del més petit fins al més gran, això genera una energia superautèntica i molt polida. A més, quan la música aconsegueix unir famílies i fa que tothom pugui gaudir junts, doncs, bueno, es crea una màgia superespecial, no?
També hi arriben amb ganes una de les propostes més innovadores del pop en català, Ginestar.
Sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic, i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bon, i és un bon símptoma. Tinc ganes de
cantar i cridar. I tot això amb els de Constantí muntant paradeta de vers les 8 i quart i a les 10 del vespre, quan ells acabin la quarta edició del Tribufest amb IB3 de nou com a mitjà oficial, serà història fins l'any que ve. Tres, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 28 de maig. El govern exigeix a Aena la retirada immediata de la polèmica lona instal·lada a l'aeroport de Palma, que diu en alemany el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'executiu entén que el missatge d'aquest cartell incentiva el turisme d'excessos. Per això, el govern ha enviat una carta al director d'Aena per demanar-li que tregui aquesta lona que ha qualificat de monstruosa. És el vicepresident Antoni Costa.
No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
Des de la direcció d'Aena, de moment no s'ha fet cap declaració i en aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport.
Més coses, la detinguda del crim de Pere Garau declararà avui davant del jutge des de Son Espases.
La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Referència i avui cap vespre el jutge li prendrà declaració o bé desplaçant-s'hi o bé per videocridada. S'intentaran esclarir més detalls de com va morir dimarts la seva sogra, que presentava molts de cops en el moment que la trobaren.
L'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit avui matí amb el bufet d'advocats per decidir l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat a l'Ajuntament que apliqui la mesura cautelar o, si no, la requeriran directament al jutge.
Por nuestra parte no vamos a esperar, estamos dando un cierto margen. Ya hemos presentado un escrito pidiendo al Ayuntamiento que cumpla la sentencia. De momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Vamos a esperar unos días, pero no vamos a esperar los 30 días.
A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal.
ho ha hagut de fer per un abocament ocasional pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita ha desembocat al torrent de Sant Regueró i, posteriorment, a la zona de bany de Serenal. Segons el consistori, els operaris d'Aqualia ja treballen en la seva reparació. La platja, però, estarà tancada almenys que fins a l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany.
A Mallorca, el ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic.
La modificació del pla general ha tingut el vot favorable del PP, encara que també de Més i PSIB, això sí, amb crítiques, i el vot en contra de Vox, soci dels populars. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha subratllat que la intenció d'aquesta reforma és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge.
Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo, cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
I el govern espanyol sosté que darrere de la successió de causes judicials contra el PSOE hi ha un intent d'enderrocar Pedro Sánchez.
El ministre de Transports, Òscar Puente, parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando.